Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. Divendres, el diari Ara destapava el cas d'abusos sexuals a alumnes de l'escola Barcelona, presumptament per part de l'excoordinador del futbol base del Barça, Albert Benaiges. Els fets van passar durant més de 20 anys mentre era professor d'educació física. Més d'una seixantena de testimonis han explicat les seves vivències en un reportatge del diari. La psicòloga i responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicky Bernadet, Pilar Polo, ha manifestat la importància que té el recorregut social i emocional per les víctimes un cop ho han denunciat. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Serà complicat perquè serà tornar a reviure tot el que han viscut, haver-se de posar davant de, bueno, encara que sigui només davant de la seu judicial per fer-hi aquesta denúncia. Ho hem fet en grup, suposo que això donarà un suport entre ells i elles, però sí que és veritat que moltes d'aquestes persones estaria molt bé que tinguessin un espai personal per poder anar col·locant tot allò que van viure o que estan vivint en aquest moment. Sempre els hi serà més fàcil.
I la presidenta del Parlament, Laura Borràs, proposa que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, assumeixi la direcció de l'escola de Canet de Mar, que ha d'impartir el 25% en castellà a una classe de P5 per ordre del Tribunal Superior de Justícia. Borràs ho ha dit aquest mateix dilluns en una entrevista a Ràdio 4.
No es pot deixar la responsabilitat només en el professional i, per tant, si volem estar al costat de tots els equips directius que es puguin anar trobant amb aquestes sentències, una de les maneres seria assumir aquesta responsabilitat.
En aquest sentit, ha recordat que Clara Ponsatí, com a consellera d'Educació, va assumir el control de tots els centres educatius durant uns dies perquè les escoles poguessin ser col·legis electorals de l'1 d'octubre i eximir així de responsabilitat els directors. I pel que fa a les dades de la pandèmia, el Departament de Salut ha declarat 65 ingressats més per coronavirus a Catalunya i 5 crítics més també a les unitats de cures intensives en les últimes hores. En paral·lel, la velocitat de transmissió baixa 0,2 i se situa ara a 1,20, mentre que el risc de rebrot puja 39 punts i és ara de 517. Salut ha declarat 3.380 nous casos confirmats per PCR i en les darreres 24 hores s'ha notificat un mort. Davant d'aquestes dades, la presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, la Magda Campins, fa un crit d'alerta i avisa que les unitats de cures intensives podrien arribar als 500 crítics en una setmana i mitja si es manté l'actual ritme de contagis. Campins ha explicat que l'ocupació de les UCIs marcarà si calen més restriccions o no. A més, també ha assegurat que ja hi ha hospitals que estan deixant d'atendre patologies per l'empitjorament de la pandèmia i demana que és molt important administrar ràpid la tercera dosi als majors de 60 anys. La doctora ha desaconsellat els sopars de Nadal on s'ajuntin moltes bombolles. I almenys 12 víctimes mortals en una explosió a una escola cristiana ortodoxa a Rússia. Un artefacte esclatat en un centre escolar en una ciutat propera a Moscou, segons l'agència de notícies del país, TASS. Algunes informacions apunten que podria ser un atemptat suïcida, però no està confirmat oficialment. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El primer equip del Barça viatja aquest matí cap a l'Aràbia Saudita per disputar la Maradona Cup, un partit amistós contra l'equip argentí Boca Juniors. Dani Alves és el principal novetat i s'espera que pugui jugar ja els primers minuts des del seu retorn com a jugador del Barça. La Lliga no hi pot jugar fins al mes de gener. El partit es jugarà demà a les 6 de la tarda a Riad. Aquest és un partit d'homenatge al jugador argentí Diego Armando Maradona, que va morir el novembre de l'any passat. També viatja en aquesta expedició Ferran Juglà, el jove del filial que aquest diumenge ha debutat ja amb el primer equip durant el partit contra l'Osasuna. Per tant, serà des de l'Aràbia Saudita que els blaugranes coneixeran el seu rival a l'Europa League. El sorteig es fa aquest migdia a la una i entre els possibles rivals del Barça hi ha el Braga, el Dinamo de Zagreb, la Lazio, el Nàpols, el Rangers i l'Olympiacos. Betis, Real Societat i Sevilla també juguen aquesta competició, però encara no es poden trobar amb el Barça per ser un equip del mateix país. Els 700 de final de l'Europa League es juguen el 17 i 24 de febrer. Abans, però, d'aquí a poc menys d'una hora, es coneixeran també els emparellaments dels vuitens de finals de la Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid i Villarreal són els equips espanyols que estaran dins el bombo. I encara un apunt més de futbol per acabar. Segons ha avançat Ràdio Marca aquest matí, el davanter del Barça, Kun Agüero, té previst anunciar aquest dimecres la seva retirada del futbol professional. Segons l'emissora, aquest dimecres l'argentí ha organitzat un acte per anunciar-ho. Recordem que el jugador Kun Agüero ha patit uns problemes cardíacs i els metges han recomanat la seva retirada de l'esport d'elit.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 11 del matí, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel en aquest matí de dilluns, 13 de desembre. Ara us preguntem, sabeu quin era un dels somnis de la gran soprano catalana Montserrat Caballé? Doncs en els darrers anys, un d'aquests somnis va ser crear una fundació i mantenir així doncs, el concurs internacional de cant que va promoure la mateixa soprano durant més de 16 anys amb la finalitat d'aconseguir un aparador mundial per les futures generacions de joves talents. Avui, aquest somni s'ha fet realitat. Gràcies, entre d'altres, a l'ajuda i a l'impuls de la seva neboda, Montserrat Caballé i Claus. Que t'emociones, Montse.
Sí, molt bon dia a tothom.
Bon dia, perquè estàs emocionada, d'escoltar la teva tieta.
Sempre m'emociona.
Quan l'escoltes, sempre?
Sempre. Perquè... Perdoneu,
No, home, no.
Només sentir la seva veu... Jo sé que la tinc al meu costat.
Sí.
I ho sé des de sempre, però sentir la seva veu em recorda... Em porta tants records, perquè jo vaig estar amb ella 33 anys de la meva vida. Vaig ser la seva mà dreta, vam estar sempre juntes, i vulguis o no, doncs ja no era no només una relació de neboda,
neboda-tieta.
I, exacte, i una relació laboral molt, molt forta, molt estreta i molt maca.
Tu admiraves molt a la teva tieta?
Molt, molt. Era una gran... A part de... Bueno, tothom ja ho sap, que era una gran artista, però per mi era la persona més meravellosa que he conegut, com a ser humà.
Montse... És meravellós que t'emocionis, i és que, de sí. part, gairebé tots els catalans també ens emocionem, no?, avui dia, a l'escoltar la Caballé, sí. perquè era així, no?, com se li havia de dir, era... la Caballé, directament sí, amb el cognom.
Sí, i ella era tan, tan humil, tan senzilla, molt religiosa, tothom ja ho sap, això. I vulguis o no, doncs, tot això li donava... Bueno, tenia unes arrels molt ben fetes, amb el cap molt ben amoblat, i mai va sortir de lo que ella era. Una persona senzilla, humil, volent ajudar tothom, i ho va fer durant tota la seva vida, tant a nivell personal com a nivell professional, i el seu somni en els últims anys, estant ella encara en vida, evidentment va ser crear la seva fundació. Desgraciadament, ella no va arribar a temps, però la família sí que vam decidir que mereixíem continuar la seva tasca. I igual que amb ella, als principis la van ajudar perquè no tenien recursos econòmics, i durant... Això és una cosa que ella mai va oblidar. I durant tota la seva carrera és el que va estar fent. Ajudar també els joves talents que coneixia en el món, i si no tenien recursos econòmics per estudiar o inclús per viure, ella ajudava. És una cosa que sempre va dir a mi... em van ajudar, jo, ara que puc, haig de fer el mateix. I aquesta és la tasca fonamental de la Fundació. Mm-hmm. Poder ajudar joves talents.
A joves talents. Per què creus que hagués passat si la Caballé no li haguessin donat aquesta beca?
Doncs que potser no hagués pogut estudiar, evidentment. Ens haguéssim perdut pues, una gran veu. Jo no hagués perdut a la meva gran tieta, això està clar. Però la història s'hagués escrit d'una altra manera.
Per tant, la importància, no, d'aquestes beques que promoveu d'alguna manera.
Correcte.
Directament des de la Fundació Montserrat Caballé per joves talents.
Correcte.
Que es volen dedicar en aquest món, perquè que ens puguem fer una idea, clar, en què consisteix una carrera d'una soprano o un tenor, ja a nivell personal i també pecunari. No?
Això, a veure, és primer de tot un gran sacrifici, perquè són molts anys preparant-se. Tenir l'oportunitat de que arribi el teu moment de poder estar en el lloc correcte, en el moment correcte, per poder començar una carrera. I són molts anys d'estudis. Pensa que la gent normalment comença unes carreres a finals dels 20 anys. Ja han d'estar preparadíssims. Tant musicalment, han de saber tocar algun instrument, normalment és piano, han de conèixer la música, o sigui, ja de per si la música, doncs poden ser només de música 7-8 anys d'estudis. Després ve l'estudi de la veu, el treballar la veu, treballar una tècnica i estar preparat després doncs per poder pujar a un escenari i debutar.
Ara repassarem la trajectòria de Montserrat Caballé, però ens ha fet molta gràcia, Montse, que abans de començar et deia Montse Montserrat, no? Perquè em sembla que t'ha passat més d'una, no? Clar, perquè tu comparteixes nom i cognom, igual que la Caballé.
Jo en el seu moment li deia als meus pares, dic, però per què m'heu posat Montserrat? Dic, perquè llavors jo, quan estudiava, anava al col·legi, doncs, esclar, no és que em fes vergonya, ni molt menys, amb molt d'orgull, però anava on t'anava... era quan sentia Montserrat Caballé i des de llavors, com a casa la família som tres Montserrats, llavors es va decidir que la meva tieta era Montserrat. Jo, Montse, i la seva filla, Montsita. Perquè era l'única manera de distingir entre les tres. I així no hi havia cap problema. I, per exemple, doncs clar, jo des de l'any 85...
Tu l'acompanyaves a tot arreu.
Jo l'acompanyava a tot arreu, he sigut la seva mà dreta. I que ens passava, doncs, viatjant... que al principi, els primers anys, doncs, teníem duplicitat en reserves, perquè, esclar, sortia dos vegades Montserrat Caballé. I inclús ens va passar una vegada que ja vam dir prou de posar dos vegades Montserrat Caballé, estant al Japó, tornàvem cap a Europa, arribem a l'aeroport i ens trobem que havien cancel·lat una de les reserves. I vam dir que perquè ho havien fet, diu, bueno, és que surt dos vegades el mateix nom, hem pensat que era una reserva doble. I llavors li vaig dir, dic, bueno, tata, perquè per mi era la meva tata, li vaig dir, agafa tu l'avió, dic, i ja demà ja agafaré jo un altre. No, 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 nena, nena, no. Ens quedem a Tòquio totes dues, i ens vam quedar dos dies més fins que vam trobar dos places. I des de llavors, jo sóc Montse Caballé Claus, i d'aquesta manera ja no va haver-hi mai cap problema.
Duplicitat de personalitat.
Sí.
Escolta, Montse... explica'ns una mica, sobretot. Ara entrarem en aquest gran concert de Nadal que heu promogut des de la Fundació Montserrat Caballé, justament per recaptar fons per aquests joves talents, perquè puguin becar-se, no? I puguin ser, o puguin arribar a ser. Serà molt difícil, tenir una segona Caballé per això.
Bueno, persones úniques són irrepetibles, això està clar. Però no has d'aspirar a ser una Caballé, un Carreras. Vull dir, has d'aspirar, si tu ames la música i ames la teva professió, has d'aspirar a poder fer una bonica carrera o una gran carrera. Hi ha grans veus avui en dia, també. Evidentment, estem parlant, comparant llegendes amb professionals. I, veritablement, crec que de Caballé només hi ha hagut una i no crec que hi hagi una altra.
Si et sembla, Montse, fem un petit viatge per la trajectòria de la teva tieta. Va ser a Nova York i de casualitat, però després d'una gran preparació. Això sí, com bé ens estaves explicant, on el món va deixar de respirar, de fet així, d'aquesta manera, el món va deixar de respirar, deia la crònica de l'endemà al veure actuar a la gran Montserrat Caballé. Explica'ns una mica aquesta trajectòria, on va començar, perquè em sembla que va ser per substituir una col·lega del Carnegie Hall.
Correcte. Bueno, jo llavors no hi era, evidentment. Jo vaig néixer just a l'any 65. llavors, bueno, el que sí sé, per el que m'han explicat sempre els meus avis, la meva tieta, el meu pare, que és el seu germà, doncs va ser... O sigui, arribar aquell any, el 65, va ser precedit... per estar 3 anys, van emigrar tots cap a Suïssa, perquè la van contractar durant 3 anys a l'Òpera de Basilea. I després de l'Òpera de Basilea van anar a l'Òpera de Bremen 3 anys més. I després ja va començar a fer petites coses. El seu debut aquí al Liceu, per exemple, va ser a l'any 62. O sigui, com veus, ella va estar en el moment just de l'any 65, però precedia ja de quasi 10 anys d'estar cantant per als teatres arreu d'Europa. Llavors, la van cridar perquè hi havia Marilyn Horne, era la persona que tenia que fer aquella òpera en versió de concert a Carnegie Hall, doncs estava embarassada. Es pensaven que igualment podria arribar, però es veu que un mes abans ja va dir que no podria. I llavors algú en allà va dir: "He sentit que per Europa hi ha una tal Montserrat Caballé." I tothom es va arriscar per ella, i ella es va arriscar. Es va prendre l'òpera perquè no la coneixia en una setmana, i va arribar allà, i efectivament va ser el seu debut mundial.
Triomfal. I perquè creus que ho va fer canviar tot.
Correcte. Bueno, és el que passa sempre, els mitjans de comunicació són molt importants.
Poder, no? Uh-huh.
I el poder aquest, o sigui, si no hagués hagut anar allà ningú representant de comunicació, ningú director de teatre, doncs potser s'hagués quedat amb un gran èxit, però local. Però va ser el dia propici per esclatar el món sencer.
Tu que la coneixies de molt ben a prop per teva, que era de família, i també va seguir doncs molts anys la seva trajectòria també professional al seu costat, que tenia la Caballé, si m'ho permets, que s'ha convertit en patrimoni universal dels catalans i que també és com família nostra.
A veure, jo crec que ella tenia un... A part de... Deixant ja a part la professionalitat i la seva carrera, tenia un don personal que es feia amb tothom. Torno a repetir, era molt senzilla, era molt humana, arribava a tothom. Tu la podies veure anant pel carrer, anant a comprar el Corte Inglés. Ella no ha sigut mai de fer actes socials importants ni res, tot el contrari. Ella, quan podia, quan tenia el temps lliure, estava a casa seva amb els seus. I suposo que la seva manera de ser és la que ha fet apropar-se a la gent.
Tu t'hi assembles molt, eh?
Això em diuen, sí.
Però
bueno, a veure, porto la sang.
Barcelona! Barcelona!
Barcelona! Clar, ella també, d'alguna manera, es va donar a conèixer a un gran públic desconegut totalment de l'òpera, que era el públic mainstreaming, si m'ho permets dir-ho així, no? Actuant amb Freddie Mercury, també es va juntar amb Vangelis. Clar, creus que aquestes unions van fer que s'apropés encara més al gran públic en general?
Evidentment, sí. Ella pràcticament va ser la primera en tenir la idea, junt amb en Freddie, de juntar els dos estils de música. I, evidentment, això va fer que molta gent s'apropés i conegués l'òpera. Jo me'n recordo anècdotes d'aquells moments.
Tu te'n recordes del
moment?
Home,
clar, jo tot allò ho vaig viure.
Però, José, ara no ho volem fer tu passar malament, Montse, eh? Però és que escoltar-la, ella... Espera, escoltem-la. Vaja, semblava... José Vicenç, eh? Quan ara és que aquests...
Sí.
Aquestes notes musicals són el preludi d'algun molt màgic, que és com aquesta unió, sí, no?, entre Freddie Mercury i Montserrat Caballé. Com ens anaves a explicar,
i va ser molt màgica, perquè pensa que no es coneixien de res.
De res.
De res. De res. I tot va néixer quan ell, o sigui, estava amb Queen, i van fer una gira per Espanya, una de les últimes que feien, que, si no m'equivoco, això va ser l'any 85 o 86. I ell quasi mai donava entrevistes, perquè tot i que sembla que era un monstre de l'escenari, que ho era...
Tu el vas conèixer?
Sí. Com a persona era la cosa més tímida que et podies trobar. I no li agradava fer entrevistes, no li agradava sortir... O sigui, les vegades que vam estar a Londres, per exemple, per les gravacions, una vegada vam anar a un restaurant, les altres sempre organitzava els dinars o sopars a casa seva, perquè no li agradava que la gent veiés la seva intimitat. I parlant d'això, jo me'n recordo que en aquell moment, clar, la meva edat i tot, nosaltres quan vam veure Queen a la televisió...
Clar, quants anys tenies, tu, Montse? Bueno, era molt jove.
Doncs calcula, si nascut al 65, tenia 20 anys.
Clar.
I llavors jo recordo que veient una entrevista que la donaven per informe setmanal i de repente amb ell li pregunten què és el que més li agrada d'Espanya i ell diu Montserrat Caballé. I ens vam quedar i de seguida vam anar a la meva tia, tata, tata, que aquest home diu que... I bueno, que va ser una bogeria. I a continuació va rebre un ram de flors meravellós, li va dir que la volia conèixer i llavors es va organitzar una cita a la llavors Hotel Ritz a Barcelona i recordo entrar en aquell saló que ell tenia ja tot preparat amb la seva gent, el seu piano, que volia fer música amb ella. I la Montserrat va dir, sí, sí, doncs vinga, va, senta't al seu al piano i fem-ho. I en allà mateix va néixer a Barcelona. En aquell moment va començar ja a tenir una idea i l'únic que la Montserrat li va demanar és de que fes una cançó per Barcelona, per la seva ciutat, pels Jocs Olímpics, i així va ser.
El resultat va ser aquest. Ara m'emociono jo, Montse. Què fem aquí?
Pues re, plorem juntes.
Escolta, llavors, aquella unió, clar, es va quedar per sempre segellada, sí, no? Sí. Llavors ja va després, clar, va esdevenir la malaltia pública de Freddie Mercury i, de fet, es va quedar, no?, amb aquella actuació, no?, amb aquell videoclip que es va enregistrar.
Però, no, ells van arribar a fer-ho en directe aquí a Barcelona, a les Fonts de Montjuïc.
Correcte.
L'únic que no es va arribar a poder fer a la inauguració dels Jocs Olímpics, perquè ell va morir l'any abans. El que sí va ser... totes les televisions mundials van agafar la cançó de Barcelona com a connexió amb Barcelona. I, en el fons, si, com tu dius, encara emociona, encara se sent aquesta cançó. Tothom parla d'aquesta cançó. Hi ha una anècdota molt divertida, de més, que me'n recordo, que un cop ja s'havia presentat la cançó, ja s'havia fet el disc, estàvem a l'Òpera de Viena, que la meva tia estava fent una òpera que dirigia Claudio Abbado, i quan va acabar la representació i a l'entrada sempre posen unes taules perquè la gent, els fans, puguin veure els artistes i signatures. I recordo que estava en una taula ella i Claudio Abbado, i de repent venia quantitat de gent jove amb el disc de Barcelona. I de repent el Claudio Abbado diu, ostres, Montserrat, estàs signant tu més discos de Barcelona que no pas jo de la Quinta de Beethoven. Diu, clar, aquí no hi ha dret. Diu, bueno, d'això és el que es tracta, d'apropar la gent jove als teatres.
Òbviament, clar, la seva qualitat com a artista, estem parlant de la Caballé, estava fomentada en la seva gran professionalitat, capacitat vocal, però també, Montse, en la seva personalitat, com ens explicaves. Tu creus que Montserrat Caballé és una diva en el seu autèntic sentit de la paraula i en majúscules?
És una diva potser pels fans, però ella mai ha volgut que se li digui diva.
Fixa't.
Mai s'ha considerat una diva. Inclús hi havia molta gent que venia i deia maestra, i ella sempre deia maestra de què? Diu, jo sóc una cantant, jo procuro fer la meva feina el millor que puc. I ella mai ha acceptat la paraula diva, perquè ella diu que això és una cosa del passat, que ella era una persona que intentava fer la seva feina ben feta i ja està. I, bueno, jo, evidentment, sí que penso que era una diva, però una diva en el sentit d'una diosa en la seva feina, no per un altre motiu.
Clara, canviem totalment de registre.
Totalment.
Per què està sonant el Bano? Per què creus que està sonant el Bano?
Bueno, perquè el Bano és un... És un gran amic nostre, molt... Per això dic, parlo en present.
Sí.
I ha sigut sempre una persona molt propera a la Montserrat. Des de... T'estic parlant, em sembla que va ser cap als anys 80, que es van conèixer, que ell ja li va demanar de gravar una cançó amb ella per un disc que ell treia italià.
Sí.
I es van trobar a Múnich i es va fer aquesta gravació. I arrel d'això, van ser... Són com dos ànimes... que es van entendre ràpidament. I això els hi ha portat... pensa que han cantat molts concerts junts, que tornem, que són dos estils musicals diferents, però la veu del Bano és una veu impressionant, que s'adapta a qualsevol cosa. I et dic una cosa, que és de les poques persones que quan
vaig trucar per dir que fem aquest primer concert
sí.
de Nadal.
Van estar allà, no, Montse?
Em va dir, Montse, compta amb mi. Compta amb mi des del primer minut. Diu, no sé què tinc, però compta
però
amb
seré,
mi.
Eh? Per tant, el Vano estarà aquest sí. 20 de part. Ens centrem a parlar perquè ens queden pocs minuts. Sí. Montse, la veritat és sí. que ha estat un plaer repassar doncs, la trajectòria de la teva tieta, la gran Montserrat Cavaller, aquí al matí a Ràdio Estel. Sí. Però volem parlar d'aquest concert que tindrà lloc el proper dilluns 20 de desembre a les 8 del vespre a la Basílica Santa Maria del Mar. Entre d'altres, atenció, hi estarà present el Vano i també Pep Sala no? sí. i altres artistes. Sí, sí. Què hi trobarem en aquest concert?
Bueno, en aquest concert trobareu que participen cantants que ara estan fent grans carreres arreu del món, però han sigut guanyadors i premiats de totes les edicions del seu concurs de cant. I també, des del primer moment, tots els que estaven lliures, perquè, clar, no tothom està lliure, van acceptar. Són grans veus, molta gent els descobrirà perquè no han sentit encara parlar d'ells, no saben encara qui són, i espero que això també faci que aquests cantants vinguin a Barcelona a cantar, perquè són veus que estan triomfant arreu del món i s'ho mereixen. I per què la Basílica de Santa Maria del Mar? Tenia oferts diversos llocs per fer aquest primer concert, però la Montserrat adorava la Basílica de Santa Maria del Mar. Els últims concerts que ella va fer, en allà sempre benèfics, per fundacions, per causes, era un lloc que li agradava. I per això hem pensat, tornem-hi al lloc on ella se sentia com a casa.
I per això doncs, es farà el concert aquest proper dilluns 20. Sí. Per cert, on podem comprar les entrades si volem assistir-hi i ajudar no? sí. en aquesta fundació?
Les entrades es poden comprar o bé a través de la pàgina web de la fundació, que és www.fundaciomontserratcavaller.org, o bé a la Basílica directament.
Fantàstic. A part, avui que has estat amb nosaltres, Montserrat, nosaltres agraïm moltíssim. Ara, si m'ho permets, Mercè Mondelo, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mercè Mondelo, de xarxes socials del programa. Ens tenim una entrada doble per assistir en aquest concert que tindrà lloc el proper dilluns 20 de desembre. Què han de fer els nostres oients?
És molt senzill. Entra al nostre compte d'Instagram, el del programa, al matí Estel, tot junt, i un cop dins, molt important aquest pas, seguir-nos. Seguir-nos al nostre compte i escriure'ns a l'última publicació, la del concert del dia 20, amb qui voldríeu anar-hi.
Fantàstic.
Etiquetar la persona a Instagram i això és tot.
I a gaudir del concert.
Totalment.
Per tant, puc oferir una cosa?
Per favor.
A veure.
Podem afegir dos més?
Vinga.
Que la
Vinga.
Fundació ens posa dos més.
Doncs nosaltres encantadíssims. Per tant, tenim aquestes dues entrades dobles per sortejar per durant tota la setmana. Fàcil, Mercè, no? Entrar al nostre compte d'Instagram, el Matí Estel, seguir-nos, primer de tot, això és primordial, i després etiquetar amb qui t'agradaria anar-hi.
Exacte, just el comentari. Teniu temps fins divendres.
Divendres ens donaràs el nom d'aquestes dues persones guanyadores d'aquestes dues entrades dobles. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer.
Per cert, per qui no pot assistir al concert i vol col·laborar amb la vostra fundació, què
Correcte.
Pot fer?
Correcte. A través de la pàgina web també hi ha, quan entres a comprar entrades, hi ha una fila zero que hi ha molta gent que no pot assistir però vol col·laborar. En allà també poden fer l'aportació. O bé, a través, en la mateixa pàgina també surt el número de compte de la Fundació per qui vulgui fer una aportació directament al compte.
Doncs ha estat un plaer conversar aquí avui a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel amb Montse Cavaller i Claus. Montse Cavaller i Claus, presidenta de la Fundació Montserrat Cavaller. Gràcies i que vagi molt bé el concert de dilluns.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres abans de marxar, ràpidament, Mercè, va, recordem que han de fer els nostres oients per endur-se aquestes dues entrades dobles que sortegem aquesta setmana.
Que bé, dues ja, eh? Entra al compte d'Instagram al matí Estel, seguir-nos i etiquetar aquesta persona amb qui us agradaria assistir al concert. No trigueu perquè s'acaba aquesta setmana, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, Mercè. Estarem pendents durant tota la setmana. Un minut i ens situem ja al punt de 11:45. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Tot seguit obrim l'espai Tirant pel dret. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
A Catalunya tenim molts reptes. I només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
T'imagines tornar a viure un Nadal sense la companyia dels teus? Això és el que els hi espera milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran, volem que aquest any tornin a il·lusionar-se. Dona ara i fes possible que puguin viure un altre Nadal. Entra a amicsdelagentgran.org.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Sí, sí, esteu atinant pel dret aquí al matí a Ràdio Estel, però aquesta sintonia de ben segur que us sona el Gavallejo. Com estàs? Bon dia.
Mira, tensa ja, perquè jo el Perry Mason m'encantava, però em posava nerviosa, eh?
Mi també.
Aquella beguarra.
Uau.
Blanc i negre.
Jorge Fallos, com estàs?
Ja, bon dia, molt bé, molt bé.
Dels socis fundadors de Digestum Legal, advocat civilista i també mercantilista. Quan escoltes Perry Mason, què sents tu?
No, home, em fa gràcia, perquè evidentment era una sèrie que veia, clar.
Molt identificatiu o no?
Sí, home, clar. Quan veus coses que s'apropen o relacionades amb la teva professió, tot i que quan la veia no tenia ni idea que acabaria per aquí, no? Però evidentment era molt interessant.
I ara ja que et dediques professionalment al dret, et ve de gust veure sèries on hi hagi advocats, judicis o fa mandra? Perquè a vegades hi ha metges que diuen no, jo ja ho veig tota la feina, no necessito ficció.
Òbviament això és una qüestió molt personal. Jo particularment no m'agrada. No és que no m'agradi, és que trobo de buscar sèries d'altres qüestions.
Desconnectes una mica.
Ah, sí, d'altres qüestions.
Però et poses les mans al cap quan veus alguna sèrie d'advocats i dius, mare meva, això no passa
no,
a la vida real.
No, clar, el que passa és que hi ha sèries i sèries. A veure, hi ha sèries de despatxos d'advocats, que això també és molt, per dir-ho d'alguna forma, peliculero, i després les sèries que parlen de casos reals, doncs, home, un, clar, té la deformació professional i, per tant, veu sèries on considera que el guió i diguem-ne que la ficció s'acosta bastant a la realitat, perquè qui ha fet aquella sèrie s'ha documentat, etcètera. I hi ha la típica sèrie que, tot i ser espanyola o catalana, doncs comet les errades de copiar coses que estan més relacionades amb la realitat, diguem-ne, judicial i de comissaries i tal, americana, que no pas.
Que no pas la d'aquí. Clar, Jorge, tu fa 15 dies ens vas apropar la figura de l'advocat, perquè, clar, en parlem molt, però, clar, possiblement no coneixem del tot quina és la seva tasca i com la desenvolupar. Jorge, ens vam quedar moltes coses per dir, i ens agradaria amb l'Olga començar per un tema important que ens va quedar pendent de comentar: la parcialitat dels advocats, que Déu-n'hi-do, deu ser complicat, eh?
Sí, jo recordo quan t'ho explicaves. És que va coincidir fa 15 dies,
que
jo estava de vacances, però estava escoltant el programa i anava caminant per Collserola i estava enganxadíssim el que anaves explicant. I no, com a vegades, bé, doncs tu has de... El teu client potser no estàs completament d'acord amb...
El que passa és que torno a dir el que vaig dir fa 15 dies, que a nosaltres personalment ens sobta que això sigui una qüestió que sorprengui.
Vas parlar de metges, no?
Que... Més que res, segurament perquè s'acostuma a associar la parcialitat amb la mentida, perquè ens entenem. I no estem parlant de lo mateix. És a dir, diem-ne la nostra feina, i jo sempre he d'insistir, perquè fins i tot al despatx una advocada del Departament Penal em va dir, vaya jardines te metes. S'ha de diferenciar molt quan parlem d'això, el tema penal del tema que no és penal. Per què? Perquè el tema penal, per dir-ho d'alguna forma, menja d'un altre... És a dir, és un sistema molt més garantista. Tots sabem o tenim la noció de que a qui han detingut pues, té dret a no declarar, no té cap obligació a declarar contra si mateix, pot callar... no, és a dir, jo sí. Tinc més el, diguem-ne, el paradigma, al cap d'un judici civil mercantil, que és un judici on no tenim un fiscal que acusa un senyor d'haver robat i l'altre s'ha de defensar, i tenim un sistema garantista i pot optar per no declarar, i si hi ha unes escoltes i es declaren nules, doncs, tot i que hauria quedat provat que sí que ho ha fet, com la prova no és il·lícita, doncs el poden absoldre. Jo estic més amb el paradigma d'un judici civil mercantil on no tinc un fiscal i un acusat, sinó que tinc dues parts iguals, ¿vale? Dues parts iguals que estan discutint, un llogater, un propietari, un hereu, un legitimari, etc. ¿Vale? Però en qualsevol cas, amb tots els matisos, la imatge és vàlida en el sentit de dir, nosaltres... Anava a dir, ens paguen per... La nostra obligació és ser parcials.
Clar, per què? Buscar aquesta parcialitat,
per què?
No?
Perquè en tot... I parlo sempre, òbviament, ja em trasllado al tema de quan has esgotat tots els mitjans o tots els medis per intentar arribar a un acord, i no es pot arribar a un acord, i acabes al jutjat, ¿vale? Per tant, jo sempre m'he plantejat la nostra feina, amb totes les distàncies i amb tot el respecte, és una contesa, és com un lloc amb el qual... Amb un costat hi ha uns senyors que el que faran serà valdre tots els arguments que els hi van a favor i omitir o discutir o afablir els arguments que els hi van en contra, i a l'altra banda n'hi ha uns altres. Per tant, jo he de mirar... Jo no estic allà per impartir justícia. Qui, òbviament, qui ha de ser imparcial és el jutge, no pas l'advocat. ¿Vale? Ara, no es pot associar a ser parcial amb anar allà a dir que està plovent. Quan ara fa sol, no ho dic perquè sé que en la ràdio a vegades ara està fent sol, a Barcelona.
I s'està bé, podem sortir al carrer que s'està bé. En relació a la parcialitat de l'advocat i la importància de no caure en incongruències, tu comentes que hi ha una història que t'agrada molt i que explica Freud el seu treball, l'acudit i la seva relació amb l'inconscient. A veure, comparteix amb nosaltres.
Sí, no, jo a vegades ho faig servir amb alguns escrits i em fa gràcia. Torno, trasllado el punt a un procediment civil, ¿vale? Amb un procediment civil.
Estem en un procediment civil.
Mercantil, no estem parlant d'un penal, ¿vale? Llavors, evidentment, qui posa una demanda relaciona uns fets, relata uns fets, que vol associar unes determinades conseqüències jurídiques. I qui la contesta està obligat per la llei processal a dir si el que s'està dient doncs és veritat, no és veritat, si ho negues i tal, i després a discutir les conseqüències jurídiques que pugui tenir.
Val.
Antigament era molt habitual a les contestacions a la demanda començar amb un paràgraf que ja era un clàssico, una clàusula d'estilo, que deia, niego todos los hechos que se relacionan al escrito de demanda, excepción de los que se acepten expresamente. Vale. Amb una reforma que va haver la llei procedimental, del 2001, es va dir, escolti, vostè quan contesta una demanda no fugi d'estudi. Vostè ha de dir, esto sí, esto no lo sé. ¿Vale? Llavors, de vegades et trobes, no, torno a dir que no, de vegades et trobes contestacions a la demanda on, per no haver d'admetre segons quines coses, acabar fent contestacions a la demanda que de vegades són realment incoherents o incongruents i que poden servir efectes penals, torno a dir, perquè... Aquells tenen un altre sistema, però que amb un procediment civil no queden gaire bé. I la millor explicació que vaig trobar d'això un dia llegint en un article jurídic del Lluís Muñoz Sabater, que és un mestre, un professor, un advocat, i que ha tocat el tema de la prova, la probàtica, i que és un mestre en aquesta matèria, parla que amb un treball de Freud que es diu El chiste y su relación con el inconsciente, que forma part de les seves obres completes, parla d'una historieta, diu, exactament, diu, un individu havia pedido prestado un caldero i lo devolvió agujereado. Diguem-me que esta es una, això seria un supòsit típic d'una demanda. A mi m'han demanat un calder, jo l'he deixat i me l'han tornat foradat. I poso una demanda dient, escolti'm...
Jo aquí ha passat, som
aquí
fets,
ha passat
no?
això, li he deixat un calder i me n'ha tornat foradat. Li reclamo, doncs sí, una indemnització. Pues llavors parla que diu... Diu que llavors el qui li reclama, el qui li diuen això i li reclamen i li dalt, diu, el propietari reclama una indemnització, però ell se defiende alegando. Primeramente, nadie me ha prestado ningún caldero. En segundo lugar, el caldero estaba ya agujereado. Y por último, yo he devuelto el caldero a su dueño completamente intacto. Bueno, la para dar la va a servir.
Está bien, está bien.
Es, como, es un tot impossible.
Sí, no.
Bueno, pues a vegades pasa. Passen versions de contestes, passen versions de testimonis, etc etc. Però torna a dir, forma part de la contesa i forma part de que la nostra obligació és buscar els arguments a favor del nostre client i l'obligació de l'advocat contrari o de l'altra part, no s'agrada dir de vegades contrari, és trobar els arguments a favor i no proposar aquests testimonis que el puguin perjudicar i no fer preguntes que no toca fer, etc etc.
Ara ja... parlaves de testimonis. Escolta això, Jorge, hola, escolteu.
¿Ahora querría usted identificar al hombre que la golpeó?
Pues claro que lo haré. Está ahí sentado.
Tom, haga el favor de ponerse de pie. Dejemos que Mayela se fije bien en usted. Tom, coja usted al vuelo este vaso. Gracias. Repetiremos. Esta vez, haga el favor de cogerlo con la mano izquierda.
No, señor, no puedo.
¿Por qué motivo?
No puedo valerme de la mano izquierda. Cuando tenía 12 años me la atrapó una desmotadora de algodón. Todos los músculos quedaron destrozados.
Clar, estem escoltant un petit fragment. Reconeixes, no? Com va matar en Ruiseñor, el gran Gregory Peck, sí, no? Sí, fent de Jorge Fallos.
Més aviat intentaríem fer-ho al no. revés.
Sí, clar, això seria un procediment penal, no?
Sí, cas sí, sí,
de... sí. A tu no et toquen aquests litigis, però tot i així que l'heu reconegut ràpidament i és en aquest moment en què Gregory Peck està doncs, preguntant, si no m'equivoco, és a la testimoni vital, perquè és doncs, qui acusa no? d'aquest delicte al client, diguéssim, de Gregory Peck. Clar, un testimoni, l'advocat sap que és el que avisa en relació a un esdeveniment, però depèn de cinc factors, no? Quins són? Hi ha com una regla? O...
Bueno, el que passa és que un està acostumat, hom està acostumat quan parla d'aquests temes a tenir la presumpció a partir de la idea de que les coses són blanc o negres. No?
Clar, i matisos, no?
Hem de partir de la base dels matisos, i més quan estem parlant ja no tant de si un fet es va produir o no, sinó de com es va produir. I, malauradament, jo crec que no hi ha un altre remei. És a dir, hem de pensar sempre que el jutge és un senyor que el dia del judici seu allà, no diré que és una obra de teatre, però li expliquen una cosa i ell, a partir d'allà, ha de determinar... Si un senyor... És a dir, no pot quedar-se amb... Si un senyor és culpable, si no ho és, o si un senyor ha d'indemnitzar amb l'altre amb una determinada quantitat o no, o qui té raó deixa de tenir raó. Per tant... L'única eina que tenim és que en aquell moment, en aquell dematí o en diverses sessions, davant seu, uns senyors aniran allà a explicar-li què ha passat i com ha passat. Des d'aquest punt de vista, el tema dels testimonis és fonamental, perquè, torno a dir, no partim de la premissa, no? És que era claríssim, aquell dia llovia i el testimoni que vingui a dir que feia sol... Bueno, queda desacreditat perquè tenim un parte meteorològic. Bueno, vale, aquests són els casos, tal, però la realitat quotidiana als jutjats és que el jutge és un senyor, la jutgessa que està allà assegut i troba uns senyors que li diuen que, per dir alguna cosa, que el vehicle va passar quan el semàfor estava vermell i l'altre que diu que no, que encara estava en àmbar, per dir alguna cosa. I li passen dos o tres testimonis que li diuen coses diferents. Vale. Llavors, nosaltres tenim l'experiència de que fins i tot, i torno a incórrer jo en els mateixos errades que dic, però fins i tot, parlem perquè ens entenguem, tenim raó, tu pots perdre un judici. Per què? Perquè els testimonis de l'altra part, perquè ens entenguem, desfavorables, s'expliquin millor que els teus.
Clar, que un judici és, o sigui, és un procediment viu, no?
Clar,
perquè tu no
tothom tenim
saber
l'experiència que tenim. No, vull fer bueno, tenim amics que expliquen millor els acudits que d'altres, sí. O tenim amics que, sense fer referència als acudits, expliquen les coses de família o de feina o tal, amb més gràcia, més descriptius, que no l'altre, que és un sonso. Bueno, això ens passa professionalment. Tu tens un testimoni que ha vist una cosa i diu clarament com l'ha vista, i un altre que l'ha vista d'una altra manera, i torno a dir, malauradament o no, perquè jo no sé inventar un altre sistema, a lo millor ho va veure millor perquè ens entenguem, o té raó perquè ens entenguem, el nostre testimoni, però com és un sonso, parlant allò, no sé, sí, no? I no sap explicar-se bé, es posa nerviós, no és contundent, sembla que estigui dubtant quan... A nosaltres ens ha passat. El testimoni et ve al despatx i t'explica, i al despatx el veus i dius, ui, Déu meu, senyor...
Ja ho veieu a venir, no?
Sí, clar, dius, ui, Déu meu, senyor, aquest home, si al despatx, ja em dona
aquesta
poca sensació de seguretat, què ens passarà? I a lo millor tenim tota la raó, m'entens? Llavors, està estudiat que, torno a dir, sempre parlant de qüestions que tenen matisos, no de coses blanc o negre, com s'explica el testimoni d'una persona depèn de com ho ha percebut, de com ho ha conservat en la seva memòria, de com és capaç d'evocar-ho, és a dir, de tornar-s'ho a recordar.
El record, no?
De com vol expressar-ho i, en definitiva, de com pot o com sap expressar-ho. I torno a dir... A mi m'ha passat i a tots ens ha passat. Hi ha un cas, jo sempre em recordo el mateix cas. Ara vaig a la via penal, però bueno, és igual, m'aprofito perquè és certa. És a dir, hi ha una sèrie, un seguit de delictes que no es cometen, evidentment, a la llum del dia i davant de tothom. Ja no parlo només dels delictes contra la llibertat sexual, sinó delictes o delictes menors, com poden ser amenaces o tal. Evidentment, tenim dues opcions. O determinem que si han passat i no hi ha ningú i no hi ha més testimonis que els mateixos implicats, decidim per política legislativa que allò no es pot condemnar amb ningú perquè no hi ha testimonis, la qual cosa seria bastant, sota el meu parer, incorrecta, o hem de determinar que, tot i que no hi hagi més testimonis que els propis interessats, allò, si considerem que s'ha provat que n'hi ha hagut aquella amenaça, doncs haurem de condemnar. Llavors, jo me'n recordo fa molts anys, quan jo no faig penal, però amb els meus principis alguna coseta feia, i vaig tenir un tema d'un client que una veïna l'acusava de que un dematí, quan la veïna sortia a les 7:45 del dematí, baixava per l'ascensor i sortia de l'ascensor, el meu client l'estava esperant amagat allà a la caixa de l'ascensor, sota l'escala, i li va dir, tienes los días contados. Ostres. No hi havia més testimonis.
Clar, era la paraula
de la teva clienta. Era la paraula de la senyora contra la paraula del meu client.
Llavors, com es resol una cosa així?
Bueno, pues... torno a dir, malauradament, no, però es resol, no hi ha més solució. Jo recordo que aquell judici jo no podia anar i vaig parlar amb un company i li vaig dir d'anar. I li vaig dir, escolta'm, no sé, no té gaire complexitat, vull dir... aquest home, a mi l'home em negava. Altra cosa és que... Vale, això és com el metge, també, que de vegades... Com es resol? Doncs pues el senyor va anar a declarar el judici, la senyora va anar a declarar, la senyora declarava molt millor, perquè ens entenguem, donava una sensació molt més forta de credibilitat. El meu era un senyor molt d'allò, molt apocat, molt tal, estava com abrumat, només tenia ganes que marxar d'allà i corrent i tal.
Clar, era un mal tràngol, no? Perquè, és clar, jo ho entenc també,
I el van condemnar. I el van condemnar. A una multa i tal, tal i qual, el van condemnar. Tenim una altra solució per a aquests casos? No en tenim. Pues això ho traslladem amb un altre judici civil o mercantil, o també penal, amb varis testimonis d'uns fets, de com han fet, com no han fet, i al final arribem a la conclusió, i aquí anem amb el que parlàvem l'altre dia, de la veritat judicial i la veritat
material.
És a dir, amb un tant per cent molt alt dels casos, la veritat material, que la veritat material és el que en realitat ha passat, coincideix amb la veritat judicial, que la veritat judicial és la que s'ha declarat amb una sentència. Però hi ha alguns casos amb els que no, i hi ha alguns casos que no, els que a mi m'agrada insistir, que no és tan fàcil dir quina és la veritat material, ¿vale? I per tant, en molts casos, no quan parlem de conseqüències jurídiques d'uns determinats fets, perquè això és feina nostra dels advocats, sinó quan parlem de si uns fets s'han produït o no s'han produït i de com s'han produït, no hi ha més solució que la via dels testimonis. I torno a dir, s'ha de saber interrogar i s'ha de tenir, com nosaltres tenim, tècniques per interrogar, que no vol dir...
Alguna tècnica?
Torno a dir que no vol dir mentir. Mm. Bueno, a mi amb això de les tècniques em passa com els bolets,
Dels per
que,
què?
No, no, dels que van a buscar bolets i si en troben, doncs no diuen on els han trobat.
Clar, no pots compartir-les.
Ves per allà, ves per allà.
Sí, no?
Sí.
El segon però... a la dreta i ell gira a l'esquerra.
Però bueno, sí, però home, però puc parlar de les que són bueno, més òbvies,
sí,
no?
Sí, a Jorge, el típic, Olga, que veiem sempre que van supermudats, molts testimonis de quan declaren davant del jutge. Bueno, això és una percepció que es té. La imatge, fins a quin punt és important, no?, la imatge.
Bueno, clar, home, jo... A mi em posa molt nerviós que un client, un testimoni, vagi a un judici com si anés amb una comunió. És el que de vegades... Però, bueno, ja de vegades que no fa falta que li diguis, no?
Sí, que no es passi ni per dalt ni per baix. Sí. Jo el que et volia preguntar és, d'aquests 5 factors que deies, no?, com ho ha percebut, com ho ha conservat a la memòria, com és capaç d'evocar-ho, però els últims, com vol expressar-ho i com pot expressar-ho, això es pot anar perfilant? O sigui, sí, amb el teu client dir-li, no, mira, això... Sí. Que tu m'estàs dient, el mateix, però una mica diferent.
Sí. A veure, s'ha d'insistir en un seguit de coses. S'ha d'entendre... A mi amb els clients sempre em passa el mateix. S'ha d'entendre que, òbviament, el client no està còmode amb un jutjat. Això és evident. I clar, el testimoni tampoc. Llavors has de fer tot el possible per... Forma part de la nostra feina, fer-li veure quin serà, què serà el que es trobarà, explicar-li... Torna a dir que ja qui confon una entrevista d'un advocat amb un client, ja no dic, o amb un testimoni, com que li estiguis allà fent dir, escolta'm, demà et preguntaran si plovia o feia sol, escolta'm, tu digues que feia sol. No és això, però evidentment, de cara a que el testimoni declari, surti bé, i per sortir bé vull dir que tregui tota la seva potencialitat i ho expliqui com ho ha d'explicar, perquè fins i tot, entre cometes, tenint raó, no resulti que acabis perdent el judici, o que no, perquè tornem a lo de sempre, amb això de veritat judicial, veritat material, és el que diem nosaltres. L'important, nosaltres no estem per tenir raó, estem perquè ens la donin, ¿vale? Pues, és a dir, pots tenir-la i que no te la donin.
Clar, per tant, Jorge, pel que estàs explicant, totes les parts d'un judici són importants per guanyar-lo. És a dir, tu pots tenir la raó realment i si tens un mal interrogatori, no? O
això
et passa
descomptat.
Un mal dia...
Altra cosa és que dintre dels nostres
sí,
temes...
Res està escrit, mai millor dit.
Per descomptat. Home, i per això de vegades quan interessa arribar a un acord no només és pel temps, pel cost, per la incertesa quan és una qüestió jurídica que no és molt clara, sinó perquè un judici... No vull dir que sigui d'una incertesa total, però home, s'ha de fer bé i s'ha de preparar bé, ¿vale? Llavors, forma part de la nostra obligació explicar-li el testimoni al client. Mira, seuràs allà, entraràs, o tu t'esperaràs fora. Qui trobaràs a l'esquerra serà aquest, qui trobaràs a la dreta serà aquest.
Situar-lo.
Qui trobaràs enfront serà aquest. De vegades, fins i tot, quan s'acostumava a haver... allò que et cridaven al judici ara a 11:15 i no entraves fins a les 12, de vegades era bo entrar als judicis d'abans perquè el mateix client ho veiés o tal. Però torno a dir, tot no perquè hagis de preparar una mentida darrere d'una altra, sinó perquè has de procurar que, si tens raó, allò, el dia del judici, que és quan toca, els testimonis, el client, doncs sàpiga expressar-ho. I això no és fàcil perquè... No és la seva feina, no estan còmodes... Jo sempre els dic el mateix. Sé que vostè ho passarà malament. Ara, no em faci això de no contestar, o contestar molt breu, o contestar mirant cap al terra, o sense... Escolti'm, anem a passar-ho malament 10 minuts.
Però fem-ho bé.
Però fem-ho bé.
Quiero que me expliques por qué necesito un experto visual.
El equipo de TIC se elegirá científicamente, jurados predispuestos en su favor, utilizará seguimiento por vídeo, escuchas telefónicas, perfiles psicológicos, grafología...
Barry, ¿dónde está mi coche?
¿Dónde lo aparcó?
Bien, vamos, busquemos.
Señor, tengo un máster en psicología por la Universidad de Chicago y en análisis grafológico conozco la materia, se lo garantizo al máster.
Dolores Kinnerly, demócrata militante, 46 años, terapeuta ocupacional, soltera y amante de los gatos.
Clar, ara estem escoltant un altre fragment de la pel·lícula El Jurado, protagonitzat per Dustin Hoffman i Gene Hackman, entre d'altres, i és just en aquell moment en què estan fent un perfil, no?, de tots els membres del jurat. I cert, Jorge, que nosaltres hem parlat de casos en què el jutge és qui ha de prendre una decisió, però què passa en els judicis penals, no?, quan hi ha un jurat? Canvia molt? sí, la tècnica de, sí, sí, de l'advocat.
Sí, sí, sí.
Això que estem escoltant, clar, no passa. No?
Això volem saber. En realitat hi ha no sé, un negoci
al voltant
de la tria dels jurats, no, que ens estan espiant si ens toca formar part de...
No, però sí que és bo saber. La gent es pensa que formar part... Home, excepte els que ja han format part d'un jurat. La gent es pensa que la composició del jurat és que és com el dia de les eleccions,
sí, no?
Et criden, et toca ser jurat i arribes allà i vas al dia del judici. No, hi ha una tria dels membres del jurat. I hi ha una tria dels membres del jurat perquè, jo què sé, parlant de matar un rossenyor, evidentment imagina't que... És a dir, una tria que passa perquè els advocats d'ambdues parts, el fiscal, etc, poden tirar un qüestionari, poden interrogar prèviament els que han estat sortejats com a membre del jurat, perquè, evidentment, posem el cas aquest, perquè és ben fàcil, clar, si tu tens un senyor que l'han cridat per ser jurat i li preguntes i diu que no pot veure els negres, perquè ens entenguem, home, aquest senyor està inhabilitat per formar part del membre d'un jurat d'un tema que un de l'acusat és negre, perquè ens entenguem, vale? I sobre això, molts matisos, i per tant, no és que diguin, miri, els primers 12 que arribin seran els que seran el jurat o tal, sinó que hi ha una tria, un qüestionari i tal, i hi ha dret de veto perquè ens entenguem, perquè d'alguna forma els membres del jurat siguin no tinguin cap tipus de és a dir, de tendència que els faci determinar el seu vot
opinió.
Sense d'allò. I per tant, jo me'n recordo quan va entrar en vigor aquí a Espanya la llei del jurat, que, bueno, clar, no estàvem acostumats, portàvem sense fer-ho...
Quan fa que va entrar?
Només ho havíem vist a les pel·lícules.
Sí. Jo et diria que va ser al final dels 90, però a lo millor m'equivoco, perquè com un d'allò... Però, bueno, vam començar a intentar llegir una mica, o mirar a veure, més enllà de lo que era la llei espanyola del jurat, doncs com ho havíem de fer, perquè era una cosa completament nova. I a mi sempre em va quedar gravat... Evidentment, això t'has d'anar a referir als americans com a grans mestres,
sí,
d'això.
No?
I parlaven de que... he parlat de la selecció del jurat, doncs mentre es fa el judici, i sobretot quan es fan les conclusions, que és la part que tenim els advocats, per d'alguna forma dir com ha anat la prova i per què demanem l'absolució o la condemna del client o de l'acusat, mentre es fan aquelles conclusions, que són les típiques de la pel·lícula, de l'advocat dirigint-se al jurat, el que es tracta és que l'advocat hagi sigut capaç, i ja ho sabrà, de determinar que normalment entre tots els membres del jurat hi ha qui s'acostuma a parlar com una figura del líder del jurat. Què vol dir el líder del jurat? El líder del jurat serà la persona que pels estudis...
Que és com el delegat de classe.
Bueno, que pels estudis, que per la forma de ser, que per la d'allò, per tota la informació que s'han hagut recopilant mentre s'ha fet la selecció del jurat, tu saps que quan es tanquin a l'habitació a deliberar, serà qui portarà la veu cantant. I, per tant, un dels consells que deien és que quan tu facis les conclusions, o fins i tot el judici, mentre l'estiguis fent, intenta adreçar-te sobretot i captar l'atenció del qui serà el líder del jurat, perquè aquest serà qui després podrà moure...
Això
és
lo
de, això és lo de 12 hombres sin piedad,
sí,
que és un judici amb jurat, que quan arriben, és un cas d'assassinat, s'acusa un fill d'haver matat el seu pare, i quan arriben els 2 minuts... Dels 12, n'hi ha 11 que tenen claríssim que és culpable i un que no. I per culpa d'aquest, perquè el sistema americà necessitava l'unanimitat, en comptes de marxar de seguida i dir, bueno, va, culpable, marxem, i tota l'obra aquesta de 12 homes i piedad, que l'han fet en televisió, l'han fet en teatre i tal, consisteix en com aquest, que en aquest cas seria el líder, com aquest home és capaç, durant tota l'obra, mitjançant arguments, de convèncer els... a la resta de membres del jurat que aquell noi és innocent.
Què?
Que ara tinc moltes ganes de veure pel·lícules. Sí, aquesta del jurado, que l'he vist moltíssimes vegades.
Sí, és veritat.
He pensat a quines plataformes deuen estar. Possiblement l'anterior...
Portarem a l'Helena Neira, a veure.
Sí, com a matar un rissuenyor, gairebé segur que està filmint. Les buscarem.
Té pinta. Jorge Fallos, advocat i soci de l'UFET Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera per compartir doncs, la vostra trajectòria. A tu t'agrada, eh?
Molt bé,
el
sí.
El teu ofici.
Sí, m'agrada.
Què és el que més t'agrada, per això?
Els
judicis, en si?
No, a mi m'agrada més l'estudi que els judicis.
Val.
Però
Tot té la seva gràcia, sí, sí. I, bueno, mira, d'alguna manera m'ha après això, que totes les parts d'un judici són importants per la sentència final. Gràcies, Jorge. Nosaltres seguim avançant en aquest matí de dilluns 13 de desembre. Fem una petita aturada. Ens posem al dia amb les notícies. També escoltarem la pregària de l'Àngelus. I atenció, perquè després una mica de música.
Nadalenca.
Vinga, aquí el matí a Ràdio Estel. Fins ara.